L'Altaveu, amb Laia Molner.
Bon dia, bon dia, som la una i per tant comencem un dia més l'Altaveu aquí a l'Espluga FM Ràdio 107.4 de la FM. Què trobareu avui durant el nostre programa? Doncs avui, evidentment, notícies de proximitat i d'actualitat i després anirem fins a Santa Coloma de Queralt per parlar del Festival Maig, que torna una edició més, en celebra 10 edicions i parlarem amb Jordi Aldomar per saber, doncs, que és tot el que s'ha preparat per l'edició d'enguany, quines sorpreses trobarem i també alguna petita exclusiva que esperem que ens puguin donar aquí a l'Altaveu. Això pel que fa a la nostra entrevista del dia. Després, avui a Punt Històric, com fem un cop al mes, i ens visitarà el doncs, historiador però també col·laborador d'Espluga FM Ràdio, Damià Amorós, per parlar, en aquest cas, doncs, història de l'art aquí al nostre territori i, sobretot, del modernisme que doncs, acull, guarda i protegeix la Conca de Barberà. Ho farem a la segona part del programa, com és habitual. Primer, notícies d'actualitat de l'Espluga Francolí, la Conca de Barberà i la resta del nostre territori. Tot això ho farem a partir d'ara i fins al punt de les dues, com sempre. Comencem, doncs, evidentment, amb un dia on el temps és sumament important i també doncs, destacant totes les notícies de la nostra comarca. Comencem així els titulars destacats del dia d'avui. Avui en titular, primera notícia i relacionada amb aquest temps que destacarem en uns minuts perquè les ratxes de vent són molt fortes, superant els 40-45 km/h aquí a l'Espluga de Francolí, així com a la resta de la Conca de Barberà. I això ha fet que aquesta nit el vent tirés un arbre de grans dimensions a l'avinguda Catalunya de l'Espluga de Francolí, concretament al punt 0,6 quilomètric de la T700, que seria l'avinguda Catalunya. Aquest arbre ha barrat el pas per complet a vianants i a vehicles i en dues hores, des de les 10 de la nit fins a les 12, s'hi ha hagut de treballar entre bombers i ADF per poder-lo sostreure i recuperar la normalitat. Aquesta serà la nostra notícia portada. Altres notícies a destacar. Continuarem recordant que els veïns de l'illa continuen sense cobrar les indemnitzacions de les esquerdes, que doncs, a finals d'any ja van acabar acordant quin seria el preu o el pressupost per aquesta recuperació, juntament amb el Col·legi d'Arquitectes, però de moment no hi ha hagut cap pas i això preocupa els veïns, ja que està augmentant diàriament el preu dels materials. I el celler de l'Espluga recuperarà les visites guiades entre aquest mes i el mes d'abril, després de dos anys sense visites, entre la Covid i també les obres, que fa més d'un any que es duien a terme a l'interior del recinte i que finalment es van acabar aquest mes de gener, i això fa que doncs, ben aviat, de cara a Setmana Santa, es puguin reactivar aquestes, doncs, aquestes visites que havien quedat suspeses. En cultura, el Casalet Kids tanca la desena temporada d'espectacles. Ho fa amb 800 espectadors que han gaudit de teatre, màgia, titelles i cinema. Recordem que es celebraven aquests 10 anys amb 10 sessions, el qual és també una novetat, i que la primera de les sessions va ser itinerant per tot el municipi. A la venda de les entrades de Setmana Medieval de Montblanc, ja ha sortit a la venda les entrades, ho va fer ahir i doncs, ho estaran a venda fins que s'esgotin, si s'esgota algunes d'aquestes entrades. Pel que fa a la representació de Llegenda de Sant Jordi, recordar que recupera la normalitat amb dues sessions el 22 d'abril i sobretot també recordar que aquest any hi ha un canvi de guió totalment diferent al dels anys anteriors. Veurem que podem sostreure abans de que es faci públic aquest guió en les pròximes entrevistes que puguem fer amb l'Associació Medieval. De moment, tot el que sabem és que les entrades han sortit a la venda. També que la Biblioteca de l'Espluga ofereix activitats setmanals per reforçar el català i l'ús de tecnologies. Són els dimarts de 6:15 a 7:15 per infants i els dimecres 11:00 a 12:00 per adults. Hi ha altres notícies que hem de destacar. Des d'aquesta nit, gairebé 40 dotacions de bombers treballaven per extingir l'incendi. A hores d'ara s'ha anat reduint fins a més de la meitat, bàsicament fins a unes 25 dotacions que continuen treballant sobre el terreny. D'altra banda, avui s'ha publicat el preu dels aliments que s'ha disparat un 14,6% durant aquest mes de febrer. Repassarem aquest índex de preu de consums que doncs, encara es veu fortament afectat per aquesta inflació. Això és tot. També, evidentment, parlarem d'esports aquí a la Conca de Barberà amb notícies d'actualitat que repassarem a partir d'ara i fins al punt de les 2, juntament amb entrevistes i seccions de proximitat. I el primer que hem de fer és parlar del temps. Evidentment, ja dèiem que avui era important per aquestes ratxes de vent que continuen molt actives, que poden superar les 40-45 km/h aquí a l'Espluga. També la resta de Conca de Barberà amb fortes ratxes de vent, que ja s'ha vist afectat aquesta nit. Ho repassarem en uns minuts, però de moment podem dir que avui jornada solejada, això sí, amb màximes de 16, mínimes de 7 de cara a nit. Preocupa per això el vent, amb ratxes que poden arribar a superar els 46 km/h i demà dia més tranquil pel que fa al vent i temperatures a l'alça, mínimes de 5 i màximes a 18. Un fet aquest del vent que es reprodueix a tota la Conca de Barberà i que afecta també a la resta de Catalunya. Avui no podem comptar amb els companys del Servei Meteorològic de Catalunya, però sí, doncs això, he destacar que avui el vent és protagonista, tot i que no fa fred, fa calor, i això encara pot empitjorar la situació amb problemes com el que hi ha hagut aquesta matinada a la Selva del Camp. Notícia doncs, que repassem amb aquesta hora del matí per destacar que la Selva del Camp cap a les 2 de la matina s'ha activat un incendi que ha arribat a aglutinar 40 dotacions de bombers que ara mateix s'han reduït cap a unes 25 i que han hagut de treballar entre la Selva del Camp i Vilaplana, al Baix Camp, molt a prop de la zona del Garramell. Els bombers van rebre l'avís quasi a les 3 de la matinada i des de primera del matí s'han incorporat també mitjans aeris. El flanc esquerre del foc es troba contravent i els bombers treballen intensament per tancar el flanc dret. Es tracta d'una zona de difícil accés. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat. Per ara s'haurien cremat més d'una vintena d'hectàrees. És el que comentàvem fa dies, aquest fort vent i també aquesta calor fa que doncs, puguin succeir fets com aquest, que es puguin declarar incendis, tot i doncs, això, encara trobar-nos en certa temporada d'hivern i inici de primavera. Això és tot pel que fa al temps, el que doncs, comencem els nostres informatius i encara haurem de repassar notícies relacionades amb aquest fort temps. En tot cas, comencem les notícies destacades de la Conca de Barberà.
Informació, entrevistes i seccions de proximitat.
Comencem doncs l'informatiu en el sentit més estricte, però continuem parlant del vent, perquè aquesta nit el vent ha tirat un arbre de grans dimensions a l'Avinguda Catalunya que ha obligat a barrar el pas per complet a vianants i vehicles. Ha sigut passades les 10 del matí, passat un quart d'11, i va ser necessari tallar la T-700, que seria l'Avinguda de Catalunya, per poder retirar l'arbre. Hi van participar una dotació de bombers i l'Agrupació de Defensa Forestal de l'Espluga de Francolí, és a dir, l'ADF. Durant 2 hores es va treballar per retirar gran part de l'arbre i el consistori es va encarregar de netejar la resta de la via. Després d'aquesta situació, des del consistori han demanat també precaució a la ciutadania perquè les fortes ratxes de vent que comentaven continuen actives, poden tenir fortes afectacions encara i, per tant, precaució tant a l'hora de caminar per la via pública com a les cases pròpies, traient tot allò que es pugui volar de balcons i de jardins i tenint precaució, lligar tot allò també que pugui ser vulnerable a sortir volant o a fer mal. s'ha de tenir en compte en aquests casos també la trajectòria d'aquests objectes. Doncs aquesta és la nostra informació en portal del dia. Avui continuem amb més informacions, ho fem parlant dels veïns de l'illa que continuen sense cobrar les indemnitzacions de les esquerdes. Ho fem juntament, i com és habitual, amb els companys de Ràdio Montblanc, concretament amb el Pep Ardila, que ens porta l'última hora sobre doncs, aquestes esquerdes, aquestes reclamacions per part dels veïns de l'illa.
Els veïns de l'illa reclamen que se'ls pagui el més aviat possible les indemnitzacions per reparar les cases esquerdades a causa de les obres de l'autovia A27. A finals d'any, els veïns afectats van acceptar les valoracions fetes pel Col·legi d'Arquitectes, que sumaven més de 600.000 euros en total. En base a aquests informes, el Ministeri de Transports es va comprometre a pagar les obres. Però els veïns no tenen data per cobrar i es queixen que cada dia que passa és un dia que perden.
No sabem quan rebrem els diners. El cost de les obres cada vegada puja, perquè clar, puja el material, puja la mà d'obra, puja tot. El cost ja està fixat en uns diners. Com s'apaguin aquests diners, no tindrem prou diners per arreglar-ho, perquè el cost de les obres serà més car. Com més temps passem, les coses més s'apugen.
Hi ha veïns que han avançat els diners per poder començar ja les obres, però no tots s'ho poden permetre. Asseguren que neguiteja molt conviure cada dia amb les esquerdes que afecten les seves cases.
No sabem res, sabem simplement això, que hem acceptat les valoracions com les van dir, que l'abogat ha enviat tots els papers, però aquí estem, en aquest impàs, esperant. Esperant i veient com tot s'apuja i com passen dies, com arribes a casa i veus aquelles esquerdes que molesten molt i com més les mires més les veus, però és que les tens allà, les tens allà. I no podem fer res, esperar, res més que esperar.
L'Ajuntament de Montblanc ha anunciat que pressionarà el Ministeri perquè faci efectiu el pagament de les indemnitzacions. Demanaran una reunió a Madrid per accelerar el tràmit.
En principi jo vaig estar parlant amb el director de aquí, la província de Tarragona, i em va dir que això aquí ja estava cursat, que està en mans de la Direcció General de Construcció, i vam quedar que ell miraria a veure que si hi havia plaços ja, i si no ja li vaig dir doncs, que demanaria un dia per anar a Madrid per tractar aquest tema, però jo crec que és més que de justícia el que aquest tema de les esquerdes, que ja fa 2 anys potser que es van crear.
L'Ajuntament de Montblanc també va aprovar al ple del mes de gener bonificar l'impost d'obres per facilitar els treballs a les cases afectades, que són gairebé un centenar.
Gràcies, Pep Ardila. Nosaltres continuem, ens trajarem de nou a l'Espluga de Francolí perquè el celler recupera la visita al Museu del Vi després de 3 anys. El celler modernista recuperarà pròximament les visites guiades, ja sigui aquest mes de març o com a molt tard el mes d'abril per Setmana Santa. S'espera que estiguin activades. La Cooperativa Agrícola de la Conca, propietària de l'edifici, tornarà a activar-les després de més de 2 anys, entre la pandèmia i també les obres que s'han dut a terme al recinte i que doncs, no han permès poder continuar amb les visites. També es preveu reforçar el paper de Castell d'Or, que es traslladarà a la part alta, la planta de dalt de l'edifici, per ampliar l'espai i per continuar amb la fabricació de botelles que actualment està a l'alça que fa Castell d'Or. Per completar les obres s'han invertit 185.000 euros, uns 60.000 del Departament de Cultura, per tal de fer reparacions a la coberta, el sistema d'evacuacions d'aigua, restituir revestiments interiors, recuperar part del paviment i millorar les condicions de seguretat del recorregut turístic. Continuem amb cultura. El Casalet Kids tanca la 10a temporada d'espectacles. L'Espluga ha tancat aquest diumenge la 10a edició del Casalet Kids, que ha programat 10 sessions des del passat octubre entre espectacles i films. En total, uns 800 espectadors han gaudit de teatre, màgia, titelles i cinema. Recordem que al llarg de la temporada les famílies han gaudit de propostes com Cogiria, del Centre de Titelles de Lleida, La Llàntia Meravellosa, del Festuc Teatre, o el viatge de Boua de la companyia La Gata Japonesa. També els títols de pel·lícules com Charlie la fàbrica de xocolata o Inside Out. Amb tot això, que es va iniciar el mes d'octubre i que ha durat fins aquest mes de març, l'última de les propostes ha estat de teatre, va ser aquest diumenge amb High, la pescadora de somnis de la companyia Gira Màgic. Enguany recordem també que la inversió municipal s'ha ampliat destinant al cicle 10.000 euros, una inversió suportada parcialment pel sistema de subvencions del programa Puncat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i que s'adquireix gràcies a l'utilització del Teatre Casal com a escenari d'espectacle teatral. Encara en cultura, ja estan a la venda les entrades de la Setmana Medieval de Montblanc. L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi ja ha posat a la venda aquest passat dilluns les entrades pels espectacles de pagament de la festa que enguany celebren del 21 d'abril a l'1 de maig. Es poden adquirir a través d'internet tot entrant a www.setmanamedieval.cat i fent clic a la finestra Entrades. L'espectacle més emblemàtic, la representació de la llegenda de Sant Jordi, tornarà aquest any a les dues representacions i es farà en aquest cas el dissabte 22 d'abril a les 9 de la nit i a les 11 de la nit en un nou format i guió amb foc, música i projeccions. Aquest és un dels punts més destacats d'enguany perquè s'estrena part complet aquest nou guió amb una posta també més femenina, més empoderada, però de moment encara es desconeix exactament la proposta i també el guió del qual ja fa anys que s'hi treballa i que aquest any veurà per fi la llum. El que sí podem saber és que es continuarà sent fiel al text original de Joan Amades. Pel mateix dissabte 22 d'abril també es poden comprar ja al web a un preu únic de 8 euros les entrades per les Nits Malignes. El mateix dia del concert es podran comprar per internet per 10 euros, però no hi haurà taquilla física. Altres activitats a destacar són el torneig medieval nocturn, el fossat de la muralla de Santa Tecla, la bevenda, una nova aposta per tas de begudes que ja es va iniciar l'any passat, els Jocs Medievals a Cavall, el dilluns 1 de maig, i diversos espectacles infantils com Tri-Triqui de Sum Sum Teatre o la Mongeta Màgica de Festuc Teatre, que són algunes de les noves apostes d'enguany. Un altre dels actes més esperats és el sopar medieval. El sopar es celebrarà el 28 d'abril a l'antiga església de Sant Francesc, com és habitual, però encara no han sortit les entrades, perquè aquestes entrades no estaran disponibles fins al 27 de març i el preu serà per socis de 45 euros i per la resta d'assistents de 60 euros per adults i 28 euros per infants. I el cicle de concerts es consolida a l'Espluga de Francolí. Ja hem viscut la segona part d'aquest cicle de concerts. Aquest passat cap de setmana va ser el torn del jazz amb el grup internacional Matthew Simon Quartet, que es va celebrar a la Sala Folk i Torres del Casalet. I ara resta l'última d'aquestes tres propostes d'hivern-primavera, que serà el mes vinent, el mes d'abril, l'1 d'abril, amb aquesta cloenda que en aquest cas serà gratuïta i serà al Teatre del Casal i comptarà amb els 9 professors de l'Escola de Música d'Espluga de Francolí que per primer cop faran un concert conjunt. Amb tot això l'entrada serà gratuïta, però encara no es celebrarà fins l'1 d'abril. La Biblioteca d'Espluga ofereix activitats setmanals per reforçar el català i l'ús de tecnologies. Aquestes passades setmanes ja es van iniciar les primeres d'aquestes noves activitats. En primer lloc, de 6:15 a 7:15 tots els dimarts, hi ha un taller de tècniques d'estudi impulsat de llengua catalana dirigit a nens i nenes de 8 anys, a partir de 8 anys, amb un espai d'aprenentatge per afavorir les habilitats socials dels infants, pensat tant per nouvinguts com per altres infants. No s'ha de fer en cap cas reserva prèvia, sinó només aparèixer el dia i l'hora en què es fa aquest curs per poder-hi participar, i es pot participar un dia en concret sense haver d'anar a totes les sessions. Per altra banda, cada dimecres 11 a 12 del matí tindrà lloc i té lloc un taller de digitalització i eines bàsiques per adults, sobretot per nouvinguts, tot i que també per altres persones. Des de la biblioteca volen deixar molt clar que no és un curs d'informàtica, sinó que s'ajuda amb temes com, per exemple, saber descarregar i fer servir Levando o rebre suport per realitzar tràmits a través d'internet, poder crear un currículum vitae propi o accions similars. Sí que es demana que les persones que vulguin participar aclareixin què és el que volen fer perquè es pugui preparar de forma prèvia. I després d'aquesta informació arribem a la notícia, notícies territorials. I és que el preu dels aliments es dispara un 14,6% al febrer. L'índex de preus de consum interanual ha repuntat 3 dècimes al febrer a Catalunya fins al 5,6% en comparació al gener, que era un 5,3%. Segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística, d'aquesta manera l'indicador s'enfila per segon mes consecutiu després que el gener es trenqués la dinàmica de 5 mesos consecutius de baixada. La pujada ha arribat en el segon mes en vigor de la baixada de l'IVA en els aliments bàsics i ha coincidit també amb la retirada dels descomptes de carburant. Els aliments, però, han incrementat els preus respecte al gener en un 1,9 punts i han continuat disparant-se respecte a fa un any. Ara els preus a Catalunya són 5,6% més alts que en febrer de 2022, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna i es va agreujar l'espiral inflacionista amb índex de l'IPC que anuals d'un 7,4%. I continuem ara amb l'apunt esportiu. Ho fem avui parlant de futbol perquè l'Espluga va perdre aquest cap de setmana contra el Vilaseca i continua en última posició. 4-0 va ser el resultat del Vilaseca-Espluga al penúltim partit de la Lliga regular jugat el passat dissabte. Els espluguins es van defensar per la primera mitja hora, però no van ser capaços de crear perill al Vilaseca, que pressionava i feia que la defensa estés molt pendent de les incursions d'alguns davanters locals. Al minut 22 van haver de refusar en contundència un avanç d'un jugador que es quedava sol encarat al porter de l'Espluga. Al minut 32, el dorsal 10 va rebre a prop de l'àrea gran i després de fer una finta va xutar amb rosca a l'esquerra del porter esplugui per fer el 1-0. Així es van succeir fins a 4 els gols. La pròxima jornada, última oportunitat de deixar l'últim lloc, si el Mas Pujols no puntua, i l'Espluga guanya els 3 punts contra el Pare Manyanet. En tot cas, haurem d'esperar la setmana vinent per saber si millora o no aquesta puntuació pel que fa a la Unió Esportiva l'Espluga i el grup amateur que juga amb categoria aquí a l'Espluga de Francolí. I després de tota aquesta informació arribem a l'agenda de la jornada.
Repassem els actes culturals, socials i esportius de la Conca de Barberà.
Aquest 16 de març, trobada de Junts per l'Espluga amb els veïns de l'urbanització Carreres, Espluga Park, carrer Joan Amades i Disseminats, per parlar de les propostes que volen pel municipi abans de les eleccions, per poder-les afegir al programa electoral. Divendres 17 de març, a 6:45, presentació del llibre La dona més pintada, de Màrius Serra, al Museu de la Vida Rural, i continua el cicle de música Mars Marsot a Montblanc, el 18 de març, amb José Le Santiago, Islàndia nunca quema. El dissabte 18 de març, a 7:45, a la sala recreativa de Serral, concert homenatge pel nomenament de Damià Morós i Rosanes com a fill predilecte de Serral. El 19 de març, ruta de marxa nòrdica per a adults amb drac actiu pels voltants del municipi, una activitat que, recordem, està inclosa al cicle d'activitats esportives gratuïtes per a espluguins i espluguines. I el Cinema Foment de Vimbodí programa la pel·lícula Los hijos de otro pel dissabte 18 a les 10 de nit i el diumenge 19 a les 5 de tarda i les 7 de la tarda. Continua també fins al dia 19 de març la mostra d'art jove amb la montblanquina Adriana Margalef com a protagonista. I això és tot de moment, continuem amb l'entrevista de la jornada.
Tot això és el que t'espera aquesta setmana a la Conca de Barberà. Més informació a fmr.cat.
Ja uns dies que es va presentar una miqueta el que serà i el cartell dels 10 anys del Festival Maig. Diem una miqueta, però en realitat ja es va donar el nom de tots els artistes. Els volem repassar, volem saber també com serà aquesta edició, perquè són 10 anys i per això avui parlem amb el director del Festival Maig, el Jordi Aldama. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Hola, molt bones. Cada any doncs, fem aquest repàs. Jo crec que aquest any és un any una miqueta més especial, per, potser per la xifra, no? Són 10 anys de festival.
Sí, sens dubte, al final fer anys un número rodó doncs, sempre fa il·lusió, no? La veritat és que quan vam començar amb tot això, almenys haguéssim imaginat arribar als 10 anys i més una mica amb lo gros que se'ns ha fet tot això, però bé, estem supercontents i la idea doncs, és fer una edició igual o encara més xula que totes les últimes.
Mm-hmm. Això et volia preguntar, eh? Anirem repassant grups, anirem repassant tot el que ja s'ha explicat de com serà aquesta edició i també, no sé si alguna cosa més extra, no? Però d'entrada, algun canvi, novetat, alguna cosa així diferent pel fet de fer 10 anys?
Bé, en quant al cap de setmana del festival, el format serà el mateix que els últims anys, dos dies de concerts, encara hem aconseguit encabir algun artista més, però la idea del cap de setmana doncs, és això, basar-nos en la música en directe, concerts, DJs, però sí que és cert que una mica amb l'excusa doncs, de que fem aquests 10 anys, a les dates previs al festival doncs, tenim preparats tres esdeveniments una mica per... Doncs això, no? per donar el tret de sortida d'aquesta degeneració, per presentar-lo a casa, aquí a Santa Coloma, però també per presentar-lo a altres indrets doncs, que creiem que és interessant que, bueno, que ens coneguin i que sàpiguin què fem a la Catalunya interior.
Mm-hmm. Això vol dir que portareu alguns dels músics del festival, doncs aquests altres, per exemple, aneu a algun festival, aneu també a algun lloc com el Roig Cocktail Club, no? A fer aquestes presentacions prèvies?
Exactament, no exactament amb els mateixos artistes del festival, sinó la idea sempre és tenir el ventall més ampli d'artistes inclosos al projecte, intentem no repetir, però sí que és cert doncs, això, que el dia 1 d'abril farem una festa de celebració aquí a Santa Coloma, a la nit hi haurà sessió de DJs, a més gent de renom, que aviat anunciarem, i després també el 4 de maig, com ara avançaves, doncs, estarem a Barcelona també amb... doncs amb l'excusa dels 10 anys, fent un petit concert de presentació en un local nou que han obert fa poc i que estan molt predisposats doncs, a donar veu a aquestes petites propostes. També aquí aviat anunciarem els artistes que hi participen. I finalment, així com esdeveniment extra, el 14 de maig, crec que és un dissabte, doncs també estarem dintre del Rec Festival a Igualada, que és un festival de moda i gastronomia doncs, ja amb un recorregut ja ampli i molt de reclam i doncs estarem programant un dels escenaris durant un dia a la tarda. I bé, també estem acabant de tancar els detalls i esperem poder anunciar-ho properament.
Mm-hmm. Anirem ja coneixent també aquests grups que comentes per aquestes jornades. Entenc que aquest tipus d'apostes, d'activitats, no?, posteriors o anteriors, perquè es fan abans, en tot cas, al Festival Maig. No sé si us volen, o la idea és que serveixin també per atreure més públic o fer una mica de publicitat i que més gent de fora vingui al festival.
Bé, no, sí, una mica sí, no? Al final, escolta'm, el que és el nostre territori, crec que la gent més o menys ens coneix, no? I al final, una mica, un dels objectius que ens plantegem després ja de 10 anys del Festival Maig, més enllà de la pròpia programació musical, doncs és posar en valor el nostre territori, no? Ajudar que la gent conegui Santa Coloma, la Conca, la nostra geografia, no? Que pues, una mica reivindicant que a vegades ens sentim una miqueta abandonats, no? I al final és, doncs bé, és un motiu més per posar en valor això, el territori i intentar treure públic cap aquí perquè coneguin el festival, però també perquè coneguin doncs, això, el nostre entorn, no? La nostra zona que creiem que s'ha de posar en valor.
Mm-hmm. Repassats aquests actes, no?, que comentaven que fareu previs per doncs, posar en valor el Festival Maig i el territori, si et sembla, parlem una mica del cartell principal.
Vinga.
Com a cartell principal, per exemple, Pau Vallvé, no?, és el que més destacaríem.
Bé, jo primer de tot, no, o sigui, entendrem com a caps de cartell, si vols, els que potser tenen més seguidors, però a mi sí. M'agrada posar, diguem-ne, el mateix valor dels potser els artistes més coneguts que els que menys, perquè potser els que avui no coneixem tant, el dia de demà doncs, seran futurs caps de cartell del propi festival o d'altres històries. Llavors, en aquest sentit, intentem cuidar-los tots molt per igual.
Mm-hmm. Però sí que la meva idea és repassar-los sèrie... tots, però comencem, si et sembla això.
Sí,
no?
Sí, tant.
Els que més criden l'atenció i després anem veient la resta.
Sí, jo et diria potser que els artistes, diguem-ne, ja més consolidats, no? Que estaran aquest any, tindríem el Pau Vallvé, que crec que és conegut per tothom, dels artistes referència de pop independent aquí a casa nostra. A més, va treure un disc fa pocs mesos, està en plena gira de presentació i bé, era, per nosaltres era un sí o sí, el volíem tenir aquí aquest any, també coincidint amb els 10 anys i bé, ha estat tot molt fàcil i des del primer moment doncs, que va mostrar tota la predisposició a venir i aquí el tindrem. Jo després també m'agradaria destacar els dos grups, potser una mica més de caire underground, alternatiu, no? Que també sempre és una cosa que mirem de fer, no? Però que estan més que consolidats i jo inclús et diré que són dos grups potser més coneguts, més reconeguts quasi fora de Catalunya que no pas aquí, que són els Cala Vento i Mujeres. Són dos grups que tots dos passaran també, estrenaran un nou disc o estrenen nou disc i per tant vol dir que vindran amb novetats sota el braç. Són dos grups que els podem trobar als grans festivals de tota la península. I a vegades, doncs, potser perquè canten en castellà, potser perquè tenen un estil doncs, una mica més, no sé, no m'agrada posar etiquetes, però més independent, no? Potser aquí a casa a vegades no els hem donat el reconeixement que crec que es mereixen i bé, vam apostar pels dos i els tindrem amb nosaltres i encantadíssims que així sigui.
Mm-hmm. Aquests, per exemple, no, dèiem, són els més destacats, però evidentment teniu fins a 13 artistes que venen a actuar i tots ells amb cert renom, vull dir que no menysprem a ningú, com deies tu. Si et sembla, els anem repassant.
Sí, sí, sí. Jo mateix?
Sí, 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 tot teu, per l'ordre que tu creguis més convenient.
Sí, no, ho faré tal com em vingui al cap, és a dir, que l'ordre que segueixin no té res a veure amb la importància, ho faré tal com em vingui al cap, però bàsicament, a part de les tres bandes que hem comentat, no, tindrem també els Habla de mi en presente, que són un grup doncs, que ells diuen que fan, com ho diuen, tecno-rumba, vale? També és una aposta, diguem-ne, diferent. Però que ja se n'està parlant, aquest any els han confirmat entre altres festivals al Vida i bé, crec que, vamos, que tenen un futur doncs, que només pot anar cap amunt. Tindrem també en l'apartat de bandes a un grup supernou que just ara doncs, han començat a fer els primers concerts, que són Ciutat, vale? A més ja els han fitxat des del Primavera Labels, el segell del Primavera Sound, de fet ja estan confirmats també el Primavera Sound. I a més ens fa molta il·lusió que hi siguin perquè un dels membres doncs, és d'aquí Santa Coloma i bé, tenir gent de casa al cartell doncs, sempre és un luxe. A nivell de bandes també tenim, com sempre, intentem lluitar per tenir un cartell el més paritari possible. Tenim diversos artistes en clau femenina. Tindrem les Rombo, que també estrenen disc, venen de Barcelona. Han passat per tot Catalunya. De fet, crec que l'any passat van estar aquí a la Conca a la nit 5.1, aquí a Barberà de la Conca. Uh-huh. Tindrem la Roserona, que també és una, diguem-ne, una artista emergent, però que creiem que se'n parlarà moltíssim. A veure, no m'agradaria deixar-me ningú, però a nivell de bandes... I, perdoneu, hi ha la Bianca Steck, vale, que també està sota el segell de Life in Dallas. Ara mateix ella està vivint a Bèlgica, però sempre que li surten concerts doncs per aquí a la zona, doncs intenta... Em consta que sempre diu que sí i bé, en aquest cas doncs, també ens encaixava molt, no? Per les primeres hores de la tarda, concerts encara doncs, una mica més tranquils, amb la primera cervesa i bé, ens encaixava moltíssim. I després, bueno, com sabeu, més enllà de les bandes, doncs, també tenim tot el que són ens agrada també apostar molt per DJs, per la cultura de club, no? No, diguem-ne que no... Actualment potser la figura del DJ està una mica devaluada o a vegades costa una mica de posar un valor, no? I al final darrere doncs, també hi ha uns artistes que dediquen les seves hores, que diguem-ne que això de punxar també és un art, i també ens mirem molt amb carinyo doncs, qui són aquests DJs que programem. En aquest cas tindrem la Lay DJ, vale? Us diria de les DJs més representatives a nivell espanyol en quant a indie, electrònica, ha passat per tots els festivals aguts i per haver a nivell de la península. Hi haurà també el Cucut, vale? Que ara mateix potser és el DJ més de moda o més en forma de Barcelona. El podeu trobar a tots els locals, tots els tinglados que hi hagi per Barcelona, i és ell. I després tindrem també el Guim, vale? Que és del col·lectiu Mainlane, que és un col·lectiu que fan música electrònica, doncs que bé, ho estan petant. I finalment hi haurà el Sideways, que ve de Mallorca, que ens servirà per obrir una mica el festival el dissabte. I el Te Jodes y Bailas, que ja és un clàssic i bé, i allà estarà també doncs, per tancar l'escenari el dissabte.
Que en aquest cas ets tu mateix, no?
Sí, senyora.
Ah, doncs aquest és una mica el repàs d'aquests 13 artistes, no?, que hi sereu. Hi ha també aposta de Santa Coloma de Caral, a part de tu també hi ha un altre grup, no?, que són dos membres, que són part també de Santa Coloma de Caral, no?
Sí, com comentava, Ciutat és un grup que acaba això, és un grup doncs, que van sortir ara fa poc, tal com van sortir doncs, ja va treure una mica l'atenció dels que hi entenen, perquè doncs, amb els primers temes que van publicar ja els han fitxat del segell de Primera Sound, i efectivament un dels dos membres és el Guillem Berguedà, doncs, que és d'aquí Santa Coloma, sempre està molt involucrat en tot el que és el món de la producció, de la música electrònica, primer com a DJ, i ara també doncs, com a part d'aquesta banda, doncs, això, que vindran també a repassar el disc que acaben de treure, que és una passada, i el que comentava, tenir-lo aquí a casa realment ens fa molta il·lusió.
Estava jo també pensant que en edicions anteriors, les últimes sobretot, vau apostar també per fer altres xerrades, a vegades dies anteriors, al propi cap de setmana, no?, de temes a vegades relacionats o a vegades una mica també separats del que seria el Festival Maig. Aquest any no hi ha, no?, aquesta proposta?
Sí que és cert que els últims anys havíem apostat també per una part més divulgativa, vale? Havien vingut personalitats rellevants del món digital, com el Geni Roc o el Josep Maria Ganyet, entre d'altres. I aquest any ho hem enfocat d'una manera diferent. El que passa encara ho heu anunciat, però jo crec que ho podem explicar. No tindrem una conferència com a tal, sinó que hi haurà un concurs, com una convocatòria, un concurs de mems. Vale? Els mems, bàsicament, crec que... Bueno, per qui no sàpiga què són, però són creacions de contingut de to humorístic, no?, que parlen d'actualitat. I una mica el que farem doncs, és un concurs de mems, no?, on qualsevol persona es podrà apuntar, es podrà enviar les seves propostes. Tindrem un jurat de persones, diguem-ne, rellevants. I una mica el que busquem és això, no?, fomentar primer l'ús del mem en català. A més, això ho farem una mica de la mà o en vinculació amb Òmnium Cultural. I això, no? I al final doncs, és connectar el que és la llengua catalana amb l'humor, amb el món digital, perquè al final els mems, no podem oblidar, doncs, que han nascut a internet i estan a internet i és el mitjà a través del qual es propaguen.
Són una nova forma d'acudit, en certa manera.
Tal qual, sí. Són acudits gràfics amb temes d'actualitat o temàtica lliure i, doncs, bé, ja... I una mica la idea és aquesta, no? És fomentar, doncs... Creiem que també es pot riure en català, no? A les xarxes a vegades potser sembla que si no utilitzes certes llengües no puguis tenir potser el ressò que voldries, i una mica la nostra aposta és, escolta'm, hi ha gent molt bona aquí, amb humor, diguem-ne, o molt potent a nivell d'humor, i ostres, i també, doncs bé, una mica era això, no? Connectar humor, món digital i llengua en català.
Això serà el mateix cap de setmana del festival o anirà a part?
No, això obrirem una convocatòria, m'atreviria a dir que durant el mes d'abril hi haurà un període en el qual la gent ens podrà enviar les seves propostes, i el mateix cap de setmana del festival doncs, donarem a conèixer els guanyadors, i allà al mateix festival hi farem una petita entrega de premis o de reconeixement.
Això t'anava a preguntar, deies premis, no sé si això ja ho teniu pensat, quins premis o què és el que
sí, guanyem. Sí, bé, al final no perdem, o sigui, ojalà tinguéssim aquí els recursos il·limitats per muntar un gran concurs, però sí que la idea és que hi hagi un petit premi econòmic pel guanyador o pels guanyadors, ho estem acabant de tancar, vale? però sí, la idea és que sigui un concurs, diguem-ne, o intentarem, en la mesura del possible, fomentar doncs que hi hagi una mica d'esperit competitiu, no? Que la gent s'ho curri, que hi hagi propostes xules i bé, sense perdre vista que no podrà ser un premi, diguem-ne, hipergenerós, doncs sí que hi haurà això, una retribució econòmica doncs, per això, no? Per incentivar la gent doncs, que s'ho curri i que ens enviï propostes xules.
Doncs també fem aquest apunt superinteressant per aquesta proposta que continua en les línies anteriors però d'una forma diferent. Per acabar, sí que m'agradaria preguntar-te, Jordi, com valoreu des de l'organització aquests 10 anys de festival?
No sé què dir-te, la paraula és bastant heavy. Perquè, ostres, vist com vam començar el que m'ha arribat ara, doncs, molt honestament ho dic, que era impensable. Això va néixer, sense cap ambició de crear un festival amb totes les seves lletres, no? I bé, jo crec que d'una manera molt orgànica i molt natural se'ns n'ha fet, la criatura se'ns n'ha fet grossa, que diem. També al final, amb els anys, n'aprens una mica, no? A nivell de moltes coses, de com buscar finançament, de com organitzar-te, de com relacionar-te amb totes les parts, amb institucions, amb públic, amb artistes, no? I bé, al final mai hem perdut una mica l'esperit aquest, diguem-ne, altruista, no? Això és una cosa que fem des d'una organització cultural sense ànim de lucre. L'únic que busquem és una mica dinamitzar l'oferta cultural de la zona, com comentava abans, posar el nostre territori en valor. I bé, la veritat és que ens ho plantegem any a any, eh? No tenim perspectives, no m'atreviria a dir-te què passarà, no? Ens ho plantegem any a any. Sí que és cert que, ostres, 10 anys són molts. Jo et diria que alguns de l'organització ens hi hem buidat i de moment anem a gaudir d'aquests 10 anys i ja veurem més endavant què passa. Uh-huh. Però, en resum, una mica la nota o la valoració d'aquests 10 anys és una experiència brutal a nivell personal de tots els que hem estat involucrats.
Mm-hmm. És veritat que quan parlem cada any et pregunto de cara a edicions vinents, què teniu pensat, què fareu, sempre la resposta és la mateixa, que ja veurem si hi ha edicions vinents, però bé, hem arribat a 10 anys, per tant, és una bona notícia.
Sí, però no és un tema, no és un tema de fer-nos els interessants, ni res, al contrari, realment ho dic molt, molt honestament, fer tot això és... La veritat és que és molt bonic, és molt gratificant, però també a mesura que ens hem anat fent grans, doncs cada cop ens és més una mica complicat combinar-ho cadascú amb la seva vida personal. I sí que és cert que estem tenint una mica de relleu, no?, amb gent jove que s'ha anat incorporant a l'organització, però jo prefereixo ser cauta, dir que anem any a any i, escolta'm, de moment hem arribat als 10, que això fa uns quants anys ningú ens ho hagués dit, i de cara al futur doncs ja veurem. Jo, per si a casa, animo la gent a venir per si fos l'últim, que mai se sap, i guaita, si espero jo una onzena o una dotzena, doncs benvinguda sigui.
De moment doncs celebrarem aquests 10 anys, en parlarem més endavant, després del festival també. De moment doncs encara ens queden doncs això, quasi 2 mesos, no?, per el festival, i per tant, doncs moment per anar preparant-nos també i anar escoltant els grups, que estem a temps, per anar fent una mica de boca. Moltes gràcies, Jordi, com sempre, i ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Molt bé, genial, gràcies a vosaltres.
Continuem amb la nostra secció d'història de la Conca de Barberà per conèixer, com és habitual, amb historiadors de la comarca, el que passa al nostre voltant. I ha passat, durant tantíssims anys. Avui parlem, doncs, podríem dir, amb el nostre historiador resident, quasi, perquè parlem amb el Damià Amorós, coneixem, col·laborador d'Espluga FM Ràdio, però avui ens visita per parlar del modernisme. Perquè quan pensem en la Conca de Barberà no pensem moltes vegades en modernisme. Pensem en moltes altres etapes, però no en aquesta. Però és veritat, i ell feia una numeració, i la tornarem a fer, de tots els edificis modernistes que tenim a la comarca, que no són pocs i que moltes vegades desconeixem. Molt bon dia, Damià.
Bon dia, Laia, què tal?
Vas sentint?
Sí, perquè és totalment així, no? Pensem que la Conca, aquella terra medieval dels confins del Camp de Tarragona, i potser el fet de ser una terra medieval, un fet de ser una terra de tradicions, ens ha portat a conservar també un ric patrimoni modernista i noucentista també, que no en som conscients i que realment, doncs, algú que ens ho digui que existeix, ajuda i per veure'l no a Barcelona, no a Figueres, no a Tarragona, sinó aquí, a casa nostra.
Clar, hem d'intentar això, no?, donar valor a tot el que tenim, que no són poques coses i a vegades costa, no?, donar-los realment el nom que mereixen. Feien fora d'antena una llista de coneguts modernistes.
Noms de tots els grans arquitectes modernistes del país han deixat la seva petjada a la
Inclús
Conca.
Inclús Gaudí, eh?
Sí, molta gent deia, Gaudí, la Conca. Bueno, Gaudí Té orígens familiars a Sant Gallar, al terme de les Piles, molt a prop de Santa Coloma de Caral. La seva mare procedia d'una família, la família Cornet, que encara hi ha descendents a Santa Coloma. Però el mateix Gaudí, sabem que està diverses vegades a la Conca, sabem que està al monestir de Poblet, té un dibuix conservat encara a la biblioteca del monestir de Poblet, i sabem, gràcies a unes cròniques tremendes de La Vanguardia, d'aquestes de mitjans del segle XIX, que munten festes modernistes a Poblet, no? O la presència d'Eduard Toda, que és el seu gran amic d'infantesa. Clar, Toda Escornalbou, el diplomàtic, el gran personatge que descobreix que l'Alguer parla en català, el vertebrador d'una cultura catalana contemporània. Hòstia, aquest tio està enterrat a Poblet. I aquest tio vol restaurar Poblet, porta a Poblet. És dels pocs personatges que administrativament sobreviu a la Guerra Civil i amb una dictadura franquista sent el mateix càrrec en els dos espais. És a dir, sempre es parla de Generalitat, és aquell element que ve de la Guerra Civil, no? Abans de la República, i el trobem a la democràcia. Bueno, el patronat del monestir de Poblet és un d'aquests elements que es crea en monarquia, passa la República i segueix durant el franquisme, encara dia avui és una institució activa. Clar, hòstia, doncs aquesta gent ha passat per la Conca.
I dèiem això, que no són pocs noms, i el fet curiós, deies tu, que molts passen, no?, per veure aquest passat anterior, però que s'hi enamoren en certa forma, sí, no?, i construeixen aquí a la comarca. Si et sembla, m'agradaria fer un repàs d'alguns d'aquests monuments que podem trobar, potser quan pensem en modernisme, el primer que ens ve són els cellers.
Sí, les catedrals del Vi o el Palau del Vi de Montblanc, clar. Ostres, qualsevol persona que agafi el cotxe, arribi a l'Espluga, vagi a Montblanc, Barberà, Pira, Sarral, fins a Rocafort, veurà que hi ha un allò, el mínim comú múltiple, un mínim comú denominador, que és que hi ha els cellers cooperatius, les catedrals del Vi. Un fet que és fruit de la filoxera, és fruit d'una crisi, i d'aquestes coses, no?, que de vegades la gent de la Conca, d'una crisi en fem una oportunitat, d'una crisi, d'un problema en fem la solució, la busquem i la treballem, i tenim aquestes grans catedrals del Vi, que a la Conca tenen dos grans autors, César Martinell de Valls, que fa la segona etapa, i la primera etapa la fa Lluís Domènech i Roura, que és el fill de Domènech i Montaner. Es diu aquí a l'Espluga que si Domènech i Montaner va fer el celler de l'Espluga i l'acaba el seu fill, jo no he vist mai els plànols, així que no posaré la mà al foc per cap dels dos, sí que tradicionalment s'ha dit, però per exemple el pare de Domènech i Roura, que és Domènech i Montaner, fa un xalet a Vallfogona de Riucorb, és als límits de la nostra comarca, no? Però per altra banda, Santa Coloma de Caral, el sindicat agrícola el fa un altre arquitecte ballant, que és en Josep Maria Vives Castellet, un arquitecte que aquí a l'Espluga treballa amb el col·legi de les Hermanes, treballa en diferents cases, o a Sarral fa un panteó, per exemple. És a dir, trenquem també aquest element de que el modernisme és només edificacions. Ostres, també hi tenim altres elements, com pintures de Mas Riera, Cases i Rossinyol pintant aquí a la Conca, és a dir, és un no parar.
Ara deies aquest panteó, parlem dels Sants Metges?
No, el cementiri de Sarral.
Ah, el cementiri.
Hi ha un panteó aixecat poc després de la Guerra Civil d'un arquitecte que té vinculació amb el modernisme, Joan Maria Vives Castellet, i és un panteó aixecat per indians. Clar, hem d'entendre que a la Conca molta gent va tindre de marxar de casa nostra per sobreviure, literalment. El 2023 farà 100 anys de la marxada de Pau Llort Anglès, es diu tradicionalment el primer serralenc que migra al Salvador, i és un personatge fascinant. Va ser alcalde dos cops d'una població d'allà que es diu Quezaltepec. Els nostres oients, si ho busquen per Wikipedia, veuran que existeix aquest poble. Jo el primer dic, aquí se n'enfoten. No, existeix un poble que es diu Quezaltepec. Suposo que els de Quezaltepec, quan busquen Sarral, deuen dir, hòstia, existeix un poble que es diu Sarral. Doncs aquest personatge, per exemple, és mostra de que era una persona miserable, però es fa a si mateix i es converteix en alcalde del seu poble d'acollida. És a dir, la immigració, aquests americanos que en diuen a Sarral, indianos que en diuen a molts altres llocs, quan tornen, ostres, contacten a César Martinell perquè faci cal Garrofa de Sarral, per exemple, no? I dius, ostres, són gent que sabíem què gastar-se, els que volia crear un patrimoni i demostrar que ells tenien la cultura i el coneixement per aquest patrimoni.
Ostres, és que en un moment surten tants noms.
Sí, obrim un munt de melons.
És una passada, jo m'havia apuntat alguns, Vallfogona d'elles, aquesta casa.
I mira,
casa.
És curiós, és molt curiós el cas de Vallfogona.
Sí.
Aquest 2023 també celebren els 400 anys del rector de Vallfogona. El rector de Vallfogona, en els seus 200 anys, Gaudí, dissenya una cavalcada cívica amb uns carros, com una cercavila, amb uns carros que ja es conserven els dibuixos, amb unes idees extremadament contemporànies, i això ho fan vinculat amb el Centre Excursionista de Catalunya. Havia de sortir, arribar la gent de Vallfogona amb tren fins a Tàrrega, a Tàrrega anaven cap a Barcelona, allà hi ha uns una festa d'aquestes que es muntava en aquella època. Aquests dibuixos fins l'any 70 són a Vallfogona, i l'any 70 es venen i va petar la càtedra de Gaudí. Ara són al Museu de la Sagrada Família. Però és que, pensant només en el dibuix de Poblet, no, a la Conca també hi ha la Vallfogona, i un dels referents de la literatura catalana del barroc, que és el rector de Vallfogona, no? Francesc Vicenç García, passa a ser un personatge del modernisme, i fins i tot el fan català il·lustre, i a la Galeria de Catalans Il·lustres de l'Ajuntament de Barcelona hi ha el rector de Vallfogona, que és un tio que neix a Saragossa. Però com que ell decideix coneixes com el rector de Vallfogona, és un dels nostres, i realment moltes vegades la literatura l'ha apartat, però és que tenim una cultura aquí, en aquests 22 municipis on viuen aquestes 21.000 persones, que és per caure de cul, perquè altres comarques t'ho vendrà millor i no la tenen.
Clar, la gran pregunta de tot això és què fem? Perquè clar, tenim un munt de coses, però potser no tenim una manera d'anar-les a visitar perquè no està explotat adequadament.
Això és el primer, i el primer que hem de fer és investigar sobre el tema. És a dir, segurament encara ens queden moltes coses d'aquell moment que no coneixem, que no sabem. Estic segur que a casa hi ha d'haver gent que té dibuixos molt bons modernistes que no s'han exposat mai, o fins i tot obres literàries. D'acord? Investiguem-les, busquem-les. A partir d'aquí fem una difusió i organitzem la comarca perquè tot això es pugui explicar. La ruta dels cellers de les catedrals del Via ha de ser un element, però el Poblet modernista o un horari per veure el retaule de la Mare de Déu de Montserrat que hi ha a l'església de Vimbodí, que és d'en Jujol, hi ha de ser. I això és important que hi sigui. Feines que es fan des del Centre d'Estudis de la Conca Barberà, des de la revista Cultura i Passeig, o aquesta secció que fem ara mateix. Ostres, explicau, és el primer pas per començar a caminar. I a partir d'aquí ensenyar-ho a tothom que ens vulgui escoltar.
Seria important, no?, poder, per exemple, seria el més maco tenir un guiatge i poder fer un o dos rutes diferents per alguns d'aquests.
I amb els elements polièdrics que ens ofereix, perquè podem parlar de l'arquitectura, però l'arquitectura sense la pintura potser de vegades no l'entenem, o l'arquitectura sense les arts aplicades, o sense l'escultura, i aquí, en molt pocs quilòmetres quadrats, tenim la sort que tot això passa. I potser no ho hem sabut vendre bé, eh? La gent va a Sitges a veure el Cau Ferrat, però que sapiguin que a la façana del Cau Ferrat hi ha un balcó que ve de Santa Coloma Caralt. Dius, xatos, què ha passat aquí? Bueno, doncs mira, ens han visitat, allò del Cases i el Rossinyol de vendre duros o quatre pessetes existia, va passar per Santa Coloma i dic, aquest balcó m'agrada, però mira, el compro. Sí, sí, i són coses que ens han passat aquí que moltes vegades no coneixem.
Que és molt, molt curiós. Aquests edificis estan ben conservats i alguns que no.
Hi ha de tot. Per desgràcia, la consciència patrimonial a la Conca Barberà encara és baixa. Molts, si passegem per qualsevol dels nostres carrers, pot ser que trobem pintades, pot ser que trobem obertures a les façanes que no s'hagin hagut de fer en aquell moment, que s'han llançat portes i finestres, mobiliari, segur, moltíssim. Falta la presa de consciència d'un llegat patrimonial que rebem dels nostres ancestres i que hem de transmetre als nostres hereus. És molt difícil fer això en un lloc on molta gent ha hagut de marxar, on molta gent ha vist que casa seva quedava deshabitada per raons econòmiques, socials, de tota mena, no? I a més en una comarca que pateix el despoblament, que pateix una falta de feina molt important. Potser sona molt banal, no?, dir, ostres, protegim el patrimoni, però hi ha gent que ho està passant malament econòmicament. Bueno, podria ser una solució al patrimoni, com s'ha demostrat a la comarca, que tiri endavant i que faci present molts elements.
Per anar acabant, sí que et volia preguntar amb quin edifici o amb quin element modernista de la Conca t'hi quedaries tu?
Clar, jo hauria de tirar cap a
casa.
Cap a casa. I potser molta gent ho descobrirà Un dels edificis que estan molt vinculat estretament a la meva família no és a Sarral, és a Santa Coloma Caral, és el sindicat agrícola de Josep Maria Lluís Castellet, però per no quedar-me amb l'element que podríem dir que és familiar, sí que tinc una estreta relació i quasi que diré predilecció pel retaule de la Mare de Déu de Montserrat de Vimbodí, una obra dolcíssima, extremadament preciosa, detallada, de Jujol a la Conca, que és encara un caramelet per descobrir, crec jo, és un caramelet per descobrir, i que està a l'església de Sant Salvador, que passes per allà davant i dius, ui, això, aquí hi ha algú que... Això ho ha fet algú que en sap, i quan darrere, al costat de la Mare de Déu, descobreixes la seva firma de Jujol, realment t'impacta i entens que és molt més gros del que ens pensàvem al fet del modernisme i la Conca.
Mm-hmm. Entenc que aquest retaule el podem veure a Móra de Missa?
Sí, jo entenc que sí. No, ara mateix desconec els horaris de l'església de Sant Salvador de Vimbodí, però que els nostres oients, si tenen interès, que ho preguntin, segur que els atendran, però que val molt, molt, molt la pena.
Mm-hmm. Doncs m'he quedat amb ganes, també, de
veure aquest... Oh, ja hi aniràs, ja.
T'agraïm, com sempre, Damià, i sobretot haver descobert aquesta conca modernista que ens quedàvem amb els cellers, però hi ha un més enllà.
Infinit.
Infinit. Moltíssimes gràcies i ojalà això serveixi per començar aquest camí que deies per fer un cara més visible.
Gràcies a tu, Laia.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Nosaltres marxem, però tornem demà amb entrevistes, seccions i notícies de proximitat.